Els documents desclassificats del 23F ja són públics. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Fa tot just una hora, a la una, s'han publicat a la web de la Moncloa els documents que fins ara eren secrets del cop d'estat fallit del 23F, Joan Bota.
Són milers i milers de pàgines de documentació que ha estat oculta a la població fins avui, on s'inclouen papers dels ministeris de Defensa, d'Exteriors i de l'Interior. Són transcripcions de converses telefòniques, reculls de pamflets que circulaven entre els militars i detalls de reunions. Entre altres, s'hi acredita que 6 membres dels serveis secrets van participar al 23F, on estaven al cas o ho van intentar encobrir a posteriori.
De fet, ara mateix continuem llegint aquestes milers i milers de pàgines, amb especial atenció al paper del rei Joan Carles i la seva relació amb els colpistes. Al llarg de tot aquest Catalunya migdia, i segur que també durant la tarda, us anirem explicant tot allò que hi anem trobant en aquests, insisteixo, milers de documents, perquè avui fem un programa sobre la marxa mentre anem llegint i desgranant la notícia que us estem explicant. El dia, però, ens deixa altres titulars. Per exemple, el papa Lleó XIV visitarà Catalunya els dies 9 i 10 de juny.
El pontífex serà la Sagrada Família coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
Més detalls, Barcelona, Gemma Bonet.
El papa beneirà i inaugurarà oficialment la Torre de Jesús el 10 de juny. El cardenal Omella s'ha mostrat exultant amb aquesta confirmació d'avui del Vaticà. No se saben encara detalls de quina serà la seva agenda, però el bisbe de Sant Feliu ja l'ha convidat a Montserrat.
D'altra banda, Yolanda Díaz renuncia a ser la candidata de Sumar a les pròximes eleccions generals espanyoles.
L'actual vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol vol donar el seu espai per la refundació. Això després dels mals resultats que ha tingut Sumar a les últimes cites electorals.
I això també el dia en què s'ha sabut que Junts per Catalunya tornarà a tombar l'escut social del govern espanyol que ha impedit desnonar famílies vulnerables des de la pandèmia. Paula Brujats.
Junts aprofundeix el xoc amb el govern espanyol i Míriam Nogueras ha confirmat avui cara a cara a Pedro Sánchez que demà sumarà una nova derrota al Congrés. El govern espanyol acusa Junts d'inventar-se excuses pròpies de l'extrema dreta.
Si realment volgués tirar endavant l'escut social, senyor Sánchez, només calia separar-lo de les ocupacions. ¿Por qué no ha fet?
Yo no sé por qué usted tiene que identificar situaciones de potencial desalojo, de ocupación. Nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría.
I mentre això passava a Madrid, a Barcelona, al Parlament, Esquerra adverteix al president Salvador Illa que la clau per aprovar els pressupostos no la tenen ells, sinó que la té el govern espanyol.
Els republicans insisteixen que sense un compromís perquè la Generalitat recapti tot l'IRPF, aquest 2026 no hi haurà pressupostos.
Parlament, Marta Corbalán.
El president Salvador Illa veu encara opcions d'entendre's amb Esquerra, però els republicans no es mouen i insisteixen que sense IRPF no hi haurà pressupostos.
Jo li dic avui a vostè i al seu grup parlamentari que hi ha marge d'acord. I li dic jo a vostè i al seu grup parlamentari que també els hi estengo la mà.
La responsabilitat és tota i absolutament seva. I no erri en la pressió, president. A qui ha de pressionar és el PSOE, no Esquerra Republicana.
I han detingut a València dos nois de 14 i 15 anys acusats de violar una noia de 16 anys, gravar-ho i difondre-ho.
La policia ha investigat un tercer menor per la seva participació en els fets, però com que té 13 anys, és inimputable.
I al Catalunya migdia d'avui també passarem pels Estats Units.
Our nation is back.
On Donald Trump ha presumit d'haver fet entrar el seu país en una edat d'or més gran, més rica i més forta que mai en el discurs sobre l'estat de la Unió més llarg de la història, amb què ha intentat contrarrestar els baixos índexs de popularitat que té ara mateix.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb la jornada de la Lliga de Campions que avui veurem en directe a Catalunya Ràdio.
El Barça estarà pendent del PSG Mónaco. Qui guanya aquesta eliminatòria serà un dels possibles rivals del Barça vuitens de final. El PSG a l'anada va guanyar 3-2 al Mónaco. L'altre possible rival és el Newcastle, que ja es va classificar ahir. I avui també es juga al Madrid-Benfica amb Mbappé, que serà baixa i està pendent fins i tot d'haver de passar pel quiròfan. I aquests partits, com deies, els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb un programa especial amb el Sergi Andreu i el Ricard Torquemada.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, doncs està començant a tapar la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per un accident ja a la C33, però a Montcada, just a la sortida de la bifurcació amb la C58, que talla ara un carril i està generant aturades que comencen a les dues rondes, ara des de Santa Coloma, també Roquetes i Sant Adrià. I també destaquem que s'està intensificant força ja la circulació a l'AP7, a Barberà, en direcció Girona.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb aquest anticicló que aquest matí especialment ha fet que en molts llocs hi hagués molt de sol i en d'altres la boira fes que no es veia ni el sol.
Doncs sí, és aquest temps, podríem dir, dual. Ha anat guanyant el sol, encara més zones, amb el pas de les hores, però queda la boira o els núvols baixos en alguns punts de l'Ebre i de l'Empordà. Aquest vespre nit i demà al matí se'n tornem-hi. És a dir, nova extensió i intensificació de la boira a tota la zona costanera, sempre amb la temperatura més frenada, i a l'interior i Pirineu continuarà l'altra cara de la moneda, el sol i la bonança diurna.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Fa una mica més d'una hora, a la una, s'han publicat els documents secrets del 23F. Els estem revisant, traient l'entrellat dels més de 150 plecs de documents que la Moncloa ha penjat al seu web de cop. Provenen dels ministeris de Defensa, d'Exteriors i d'Interior. Transcriuen converses telefòniques i també algunes trobades. Una de les persones que s'està deixant els ulls mirant aquests documents és la Pilar García. Pilar, bon dia.
Bon dia.
A veure, aquesta és una feina que està en procés, perquè continueu mirant documents, tot junt n'heu mirat uns quants, però n'hi ha tants que costa una mica desgranar el gra de la palla. Què és el que sabem fins ara? Què podem explicar ara mateix?
Doncs mira, per exemple, hem mirat documents del CSIT, que és una de les claus d'aquest 23F, saber si el Servei d'Intel·ligència n'estava al cas. Doncs bé, un document del Ministeri de Defensa diu que 6 membres del CSIT van participar activament en l'intent de cop d'estat, o bé sabien que es produiria i posteriorment el van intentar encobrir. En aquests papers hi apareix un nom, José Luis Cortina, que dirigia la unitat d'elit del CSIT i que va ser absolt al judici del 23F. El document diu que hi ha indicis que estava al cas. Un altre document fa referència a dates posteriors al cop d'estat i que surt, en aquest cas, directament del Servei d'Intel·ligència, explica que el CSIT tindria constància d'un contacte del rei Joan Carles amb el general colpista Milans del Bosch després del 23F, com dèiem, abans del judici. I és amb la intenció que la corona no sortís lesionada del procés. També parla de trobades discretes del monarca amb altres líders colpistes. I també hem trobat un altre document, en aquest cas del Ministeri d'Interior, que detalla tota una campanya de partits extremistes de dretes per implicar el rei en els fets.
Aquests són alguns dels continguts que aquests ja els podem explicar perquè els hem trobat. Però, com dèiem, continueu mirant, tot un equip de gent del 3CAT Info, que està mirant tots aquests documents, buscant exactament què, quines són les claus que ens falten saber.
Doncs mira, estem buscant si es poden donar detalls de com, quan i on es van reunir Tejero, Milans del Bosch i Armada, mà dreta del rei durant molts anys, quines converses va tenir Armada amb el monarca i també amb líders polítics del PSOE. Ell volia encapçalar un govern de concentració. Això és una altra peça clau. També les trucades telefòniques amb la Sarsuela el dia del cop d'estat. Armada va parlar amb el rei, que li va explicar. El rei va trucar després a les capitanies generals quin és el contingut d'aquelles converses i també què va passar entre l'entrada de Tejero al Congrés, que això va ser cap a 6:45, i passades la 1 de la matinada, quan Televisió Espanyola va emetre el missatge del rei en que ordenava mantenir l'ordre constitucional dins la legalitat vigent.
Doncs tot això són les claus que estem buscant en aquests documents. Continuem des de la redacció de 3CAT Info buscant, llegint aquests documents i durant tot aquest Catalunya Migdia, des d'ara i fins les 4, a mesura que anem coneixent alguna informació ja contrastada en aquests documents, doncs us l'anirem explicant. De moment, aquests primers detalls que us hem pogut donar i de seguida que en tinguem algun altre, també us l'anirem explicant. Per tant, Pilar, no marxis molt lluny, continueu llegint i, òbviament, línies obertes per tal d'anar actualitzant la informació. Fins ara.
Fins ara.
Avui, però, han passat més coses. Per exemple, ja és oficial, el papa Lleó XIV visitarà Catalunya els dies 9 i 10 de juny, segons que ha confirmat aquest mateix migdia al Vaticà. El plat fort d'aquest viatge serà la inauguració de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. El viatge a l'estat espanyol, de fet, serà entre el 6 i el 12 de juny. Començarà a Madrid, passarà per Catalunya i acabarà a les Canàries. Barcelona, Gemma Bonet, bon dia.
Hola, molt bon dia. El papa Lleó XIV serà a Barcelona per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Feia setmanes que se sospitava, però aquest migdia a les 12 el Vaticà ho ha confirmat. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha fet una crida a tothom, creients i no creients, a participar del que diu que serà un gran esdeveniment. Són declaracions a Ràdio Estel.
Catalunya, Barcelona, obrim el cor, acollim el papa, acollim a tots els que vindran i mostrem-los aquesta fraternitat i aquesta esperança i aquesta joia de sentir-nos orgullosos d'Antoni Gaudí, orgullosos d'aquesta basílica, orgullosos de la nostra fe cristiana que ens ha transformat el món i que ens ha donat tants signes d'esperança, de comunió i de fraternitat.
Omella ha revelat que ja fa més d'un any que havia iniciat converses amb el Vaticà perquè el papa fos a Barcelona el pròxim 10 de juny. Finalment, doncs, el papa, recollint l'estela del papa Francesc, vindrà a Barcelona. El gran protagonisme de la visita serà per Gaudí i la Sagrada Família, però també es vol mostrar la part social i d'ajuda als més vulnerables de l'Església catalana. Els detalls de l'agenda del Pontífex no s'han revelat. De moment, el bisbe de Sant Feliu, això sí, Xavier Gómez, ja l'ha convidat a anar a Montserrat. Recordem que Montserrat pertany al bisbat de Sant Feliu. Sentim Xavier Gómez.
Contents de que s'hagi confirmat la visita de Sant Pare, que vindrà en el nom del Senyor a confirmar-nos en la fe, en l'esperança i l'alegria de l'Evangeli, i també contents de que es doni la possibilitat d'acollir-lo al territori del nostre bisbat.
Abans de Barcelona, el papa passarà per Madrid i tot indica que, com a cap d'estat del Vaticà, serà rebut per els reis d'Espanya. Allà hi arribarà, amb tota probabilitat, doncs, aquest el 6 de juny. Després anirà a Canàries, on mostrarà el seu suport als migrants.
Fora de l'àmbit religiós, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la visita del papa i ha agraït que vingui a inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família a través d'un vídeo a les xarxes socials.
El papa Lleó XIV representa els valors humans universals, solidaritat i la convivència, valors compartits àmpliament per la societat catalana. És també una magnífica manera de celebrar l'any Gaudí d'inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Com a president de la Generalitat de Catalunya agraeixo aquest gest de Sant Pare visitant Catalunya i faig saber que ho rebrem amb els braços oberts.
Però encara hi ha una altra notícia del dia. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, de Sumar, clarifica el seu futur i anuncia que no es tornarà a presentar les eleccions espanyoles previstes per d'aquí un any i mig. Ho fa en un moment de reconfiguració a l'espai a l'esquerra del PSOE, un espai al qual assegura que seguirà contribuint. Díaz es mantindrà com a ministra de Treball tot el que queda de legislatura. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Si Díaz era candidata de nou o s'apartava, era una de les grans incògnites i la resposta l'hem tingut avui en una carta a les xarxes, on anuncia que no es tornarà a presentar les eleccions. Una decisió molt meditada, diu, que pren per donar espai i temps a madurar el projecte de refundació de les esquerres i buscar la unitat.
Es el momento de empujar juntos y juntas, de ganar juntos y juntas.
Diu que sempre l'ha mogut ajudar les classes treballadores i que ho continuarà fent el que queda de legislatura.
Voy a seguir trabajando desde el gobierno y desde fuera del gobierno por vuestros derechos, con la misma convicción de siempre.
Per Aina Vidal dels Comuns i Antonio Maillo d'Esquerra Unida, és positiu que Díaz hagi aclarit ja el seu futur.
Jo crec que no marejar la perdiu és positiu, crec que no prendre el pèl a la gent és necessari i crec que ajudar que els espais es puguin reconfigurar.
Que un acto de generositat sin lugar a duda.
Podem, al marge de l'espai, guarda silenci i està per veure si el pas al costat de Díaz, amb qui tenen una enemistat pública, serveix ara per sumar-los al projecte que impulsen Sumar Més Madrid, Comuns i Esquerra Unida. Sobre possibles relleus a Yolanda Díaz, Gabriel Rufián postula al ministre Pablo Bustinduy, que fins ara s'ha autodescartat.
Me parece de las mejores cabezas que tiene la izquierda hace años.
En l'escrit de comiat, Díaz reconeix la contribució de Gabriel Rufián amb el seu projecte que impulsa per la seva banda, que defineix com il·lusionant i ambiciós.
I al mateix Congrés dels Diputats, Junts per Catalunya ha esvaït avui tots els dubtes i demà tornarà a tombar el paquet de mesures socials que inclou la prohibició de desnonar famílies pobres. El govern espanyol ja ho dona per perdut i acusa Junts d'invertir-se excuses pròpies de l'extrema dreta, diu. Els de Puigdemont escalen el xoc amb Pedro Sánchez i el trencament sembla ara per ara irreversible. Seguim al Congrés ara amb Paula Brujats. Bon dia.
Què tal? Bon dia. No hi ha reconciliació possible, tampoc res a negociar i d'aquí a 24 hores Junts tombarà les ajudes per apagar l'aigua, la llum i el gas i la pròrroga contra els desnonaments, que tot i que té excepcions per als petits propietaris, Junts insisteix que avalen les ocupacions. Nogueres n'ha culpat Sánchez per haver barrejat una cosa amb l'altra en un sol paquet.
Nosaltres no enganyem i anem de cara. Votarem no. Escut social, sí. Ocupacions, no.
Nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. ¿Por qué usted tiene que copiar precisamente los discursos de la derecha y la ultraderecha?
El govern espanyol dona per perdut el paquet d'ajudes que està vigent des de la pandèmia i no veuen cap camí per tornar-ho a aprovar. La Moncloa s'esfuma també l'esperança de recuperar el suport de Junts a curt termini i ara Sánchez s'esforça per no perdre també el suport d'Esquerra. Avui Nogueres ha ficat cullerada als incompliments amb els republicans.
Sembla que els companys d'Esquerra comencen a adonar-se que no són de fiar, perquè vostès han incomplert amb ells. No tenen el concert econòmic, ni l'IRPF que va prometre el president Illa.
Esta es una sesión de control al gobierno de España, no a Esquerra Republicana. No sé, señor Rufián, si quiere usted responder a la parte que corresponde a Esquerra Republicana, pero este gobierno cumple, señoría.
La Moncloa confia en la negociació per arribar a un punt d'entesa justament amb Esquerra i pactar una gestió de l'IRPF, diuen, compartida entre l'Estat i la Generalitat.
Mentrestant, aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu marge d'acord amb Esquerra Republicana per intentar aprovar els pressupostos d'aquest any. Però el partit d'Oriol Junqueras manté el pols i no pensa aixecar el veto fins que hi hagi garanties que Catalunya podrà recaptar tot l'IRPF. Els republicans han demanat a Salvador Illa que pressioni el PSOE per aconseguir-ho. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. El president Salvador Illa ha hagut d'afrontar avui la primera sessió de control al Parlament després d'un mes de baixa mèdica i ho ha hagut de fer en el pitjor moment en les relacions amb Esquerra. En un to conciliador, Illa no ha donat per perdut el partit dels pressupostos i ha ofert als seus socis d'investidura negociar-los durant la tramitació parlamentària que arrencarà demà passat. Un oferiment, però, que ha servit per constatar que els republicans no s'han mogut ni un mil·límetre de les seves posicions, com ha deixat clar el seu cap de files al Parlament, Josep Maria Jové.
Això no és el final de res. I li dic jo a vostè, jo soc un parlamentari que també us hi estenc la mà. I els demano que l'agafin. I farem tots els esforços que siguin necessaris per fer-ho.
La responsabilitat és tota i absolutament seva. I no erri en la pressió, president. A qui ha de pressionar és el PSOE, no Esquerra Republicana. Perquè nosaltres sempre hi som, amb la mà estesa.
La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha aprofitat per burxar les desavinences entre els socialistes i Esquerra pels pressupostos i Illa els ha demanat responsabilitat i que estiguin a l'altura.
Fa uns dies li vam demanar una qüestió de confiança que ara pren tot el sentit. Tramitar uns pressupostos sense els seus socis és en realitat una qüestió de confiança encoberta. És la constatació del fracàs del seu govern.
M'agradaria que tots tinguéssim una actitud constructiva de cara al futur.
Per cert, a petició de Junts, avui s'ha acordat per unanimitat de tots els grups que el president Illa hagi de comparèixer al Parlament abans d'un mes per donar explicacions sobre la crisi de Rodalies i les diferents protestes que hi ha hagut de docents, metges i pagesos.
Sense pressupostos, el govern hauria de renunciar a invertir uns 1.500 milions d'euros en nous projectes i polítiques previstos en la seva proposta de comptes, segons dades del Departament d'Economia, per tant, del govern. Són despeses no previstes en els pressupostos anteriors i que, per tant, no es podrien efectuar en cas de pròrroga pressupostària, que deixa poc marge per fer-ne de noves, Jordi Canal.
Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'economista Guillem López Casasnovas assegura que encara que sigui possible governar així, de fet, els pressupostos vigents són del 2023, això té conseqüències.
Viure sense pressupostos és possible, però és un viure malament. El que fa el dia a dia de molta gent no es notarà perquè la línia fluirà, i més en aquests moments que hi ha prou tresoreria per a fer polítiques noves adreçades al que pugui ser l'interès més social, això haurà d'esperar.
Hi ha mecanismes com els suplements de crèdit que permeten modificar o augmentar despeses, però depenen del tràmit parlamentari, per tant, d'acords polítics. López Casasnovas considera que el sistema pressupostari és una antigalla i massa rígid, aposta perquè sigui més flexible, com s'ha fet en altres països, i acompanya aquesta flexibilitat amb més control i la persecució del malbaratament.
Passant 19 minuts de les dues, el sector turístic no veu bé l'encariment de la taxa turística que ha aprovat avui el Parlament de Catalunya. Consideren que no s'han tingut en compte les reivindicacions del sector i que pot fer perdre diners. Amb el suport del PSC, Esquerra i els Comuns, s'ha aprovat duplicar aquesta taxa a partir de l'abril, coincidint amb la Setmana Santa, Mireia Sala.
L'increment s'aplicarà a partir de l'1 d'abril a Barcelona i serà progressiu a la resta de Catalunya. A més de l'augment de la taxa turística de la Generalitat, els ajuntaments podran aprovar un recàrrec amb un màxim de 4 euros, com el que fins ara només tenia autoritzat Barcelona, i la capital catalana el podrà pujar fins a 8 euros. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, alerta que es pot perdre clientela.
El creixement que estem tinguent ara és completament desestacionalitzat, però amb un hàndicap, que el nostre competidor o el nostre, la propera destinació al costat de Catalunya per al client sènior de la temporada baixa, que és el País Valencià o és Andalusia, aquests llocs no tenen l'impost d'estades turístiques, no?
Els hotelers de la demarcació de Tarragona critiquen que no s'hagin tingut en compte les singularitats territorials i critiquen el recàrrec municipal.
Crearà confusió als visitants i als turoperadors, donat que aquest mateix impost podrà ser diferent en municipis veïns. Difícil d'entendre quan nosaltres el que fem és promocionar-nos sota la marca Costa Daurada i la marca Terres de l'Ebre.
L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona afirma que l'augment de la taxa té un afany recaptatori.
I d'altra banda, abans de la publicitat, expliquem que el Consell General d'Aran, la màxima institució aranesa, deixarà de ser tractada a partir d'ara com una administració local. El Parlament ha aprovat avui, per una àmplia majoria, una modificació legal que suposarà que la llei del règim local de Catalunya s'apliqui sempre per sota de la llei d'Aran. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Se repara un greuge històric, és un acte de justícia en aquell era aplicació de la normativa que hi deia aprovada com a estatut d'autonomia, com a diria, o era llei d'Aran.
Catalunya migdia.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC! Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Tucson des de 170 euros al mes. Més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 de març el Ballet Júnior de Genève.
Una proposta escènica carregada de ritme i intensitat, interpretada per una de les joves companyies de dansa més destacades d'Europa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Vine a Viatges al Corte Inglés i anticipa la reserva d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Fes que el teu estiu es faci realitat a les Illes, Costes, Carib. Consulta'n les condicions. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés.
Catalunya migdia.
Un quart i mig de tres. Han detingut a València tres menors de 14 i 15 anys acusats de violar una noia de 16 als lavabos d'un centre comercial de València. També haurien gravat l'agressió i després difós les imatges. La policia investiga un quart adolescent, però és inimputable perquè té 13 anys. València, Alba Barbosa.
Als tres detinguts, dos menors de 14 anys i un de 15, se'ls investiga per un delicte d'agressió sexual amb penetració i contra la intimitat i revelació de secrets. Els detinguts haurien violat la menor als lavabos públics d'un centre comercial de València el 10 de febrer passat. La policia també investiga un quart adolescent de 13 anys que també estaria implicat en l'agressió sexual, però no el poden detenir perquè és inimputable. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, alerta de l'accés dels menors a la pornografia digital.
El consumo de la pornografía en las redes por parte de los menores, el acceso a las redes sociales de manera totalmente indiscriminada de los menores, hay que ponerle coto.
La policia va detenir el grup de menors dilluns i tots tres van quedar ahir en llibertat vigilada després de passar a disposició de la Fiscalia de Menors. Se'ls han imposat mesures cautelars, tenen prohibit comunicar-se amb la víctima o acostar-s'hi.
Tenim, per cert, una segona denúncia contra l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, en aquest cas per una agressió sexual que hauria comès l'octubre del 2021, ni tan sols un mes després de l'abús sexual que va denunciar l'actriu Elisa Mulià i que està pendent de judici. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. La nova denunciant, que ha demanat protegir la seva identitat, explica que va conèixer Rejón per xarxes i que aviat van començar una relació on ell controlava fins i tot la seva manera de vestir. La suposada agressió va tenir lloc una nit de festa, Rejón l'hauria forçat a un lavabo, després al cotxe i finalment al seu domicili. Ella assegura que va deixar clar que no volia mantenir relacions, però que es va sentir intimidada amb frases com "si t'hi resisteixes serà pitjor". L'advocat de la denunciant, el mateix que representa Moulià, considera que si es demostren els fets serien més greus perquè es tractaria d'una agressió sexual amb penetració, castigat amb penes de 6 a 12 anys de presó.
A la informació internacional, Donald Trump presumeix d'haver fet entrar els Estats Units en una edat d'or. El president nord-americà ha intentat aquesta matinada contrarrestar els índexs baixos de popularitat amb un discurs de l'Estat de la Unió que ha estat el més llarg de la història, 1 hora i 48 minuts, que Trump ha dedicat a felicitar-se ell mateix d'èxits econòmics, augmentar la pressió a l'Iran o atacar els legisladors demòcrates que li han fet boicot. Queden 9 mesos per les eleccions de mig mandat que li poden fer perdre la majoria al Congrés. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. 1 hora i 3 quarts de discurs que es pot resumir amb una paraula: triomfalisme.
La nostra nació ha retornat més gran, millor, més rica i més forta que mai.
Donald Trump també ha mostrat la seva cara més agressiva insultant els congressistes demòcrates quan no l'aplaudien o quan ha recordat que el Tribunal Suprem va tombar-li els aranzels. Aquí ha presumit d'haver trobat camins alternatius a la sentència judicial.
No caldrà l'acció del Congrés i a mesura que passi el temps crec que els aranzels pagats per països estrangers substituiran, com al passat, el sistema d'impostos d'avui en dia, retirant el gran pes financer que recau sobre la gent que estimo.
En l'àmbit internacional, Trump ha lamentat els milers de soldats que cada setmana continuen morint a la guerra d'Ucraïna i ha assegurat que si ell ja hagués estat president, la guerra no hauria començat mai. Sobre l'Iran, ha subratllat que aposta per la via diplomàtica.
Negociem amb ells, volem entendre'ns, però no hem escoltat les paraules màgiques i mai no tindran l'arma nuclear. Prefereixo resoldre això per la via diplomàtica, però una cosa segura, mai no permetré al principal sponsor del terror tenir l'arma nuclear. No ho podem permetre.
El president dels Estats Units ha fet gala del seu repertori de suposats èxits polítics, haver acabat amb 8 guerres, haver retallat la inflació i també haver dotat el país amb les fronteres més segures de la seva història.
L'Iran ha desqualificat les afirmacions de Donald Trump sobre el seu programa nuclear, la vigília d'una nova ronda de negociacions a Ginebra entre el mateix Iran i els Estats Units. Jordi Baró.
Trump ha acusat l'Iran de reiniciar el programa nuclear i de ser capaç d'atacar aviat els Estats Units. Teheran ho ha qualificat de grans mentides. Alhora, però, les dues parts asseguren que estan preparades per arribar a un acord el dia abans d'una nova reunió a Suïssa. L'Iran està disposat a limitar el seu programa nuclear, però la Casa Blanca vol que el suprimeixi del tot.
Mentrestant, les converses per la pau a Ucraïna es reprendran demà a Ginebra només amb les delegacions de Washington i de Kiev de cara a una trobada tripartida amb Moscou a principis del mes de març. Ho ha anunciat el president ucraïnès Volodymyr Zelensky l'endemà de complir-se el quart aniversari de la guerra. Entre l'exèrcit rus també s'acusa el cansament de 4 anys d'invasió. Molts dels soldats que estan ferits hauran de tornar al front un cop es recuperin, tot i que només vulguin tornar a casa. La Cristina Sukias els ha visitat en un hospital de Donetsk, a la Ucraïna ocupada.
Els militars que recuperen en aquest centre asseguren que quan els donin l'alta hauran de tornar a primera línia. Saben que han de complir el seu deure, però no en tenen cap ganes. Lluny de mostrar una imatge romàntica del conflicte, dos d'ells, amb els sobrenoms militars de Tioma i Bulldozer, admeten a Catalunya Ràdio que al front s'hi passa molta por.
Realment és molt aterridor. Immediatament te'n recordes de la família, dels nens, dels civils en general. Quan veus tot el que està passant allà, és bastant aterridor.
La por hi és present, per descomptat, perquè cada dia és com si l'endemà no poguessis tornar a casa, com si fos l'últim dia.
El Bulldozer, igual que un altre dels ferits, el Grozny, més que la victòria, el que sobretot desitgen és que acabi la guerra.
Vull que la pau arribi com més aviat millor, esclar, vull anar a casa, naturalment, tornar a veure els éssers estimats, la família, i finalment tornar al meu ofici.
La pau, espero que sigui la pau. Vull descansar les muntanyes, la bellesa, la natura.
Per culpa de la llei de mobilització que Vladimir Putin va signar l'any 2022, per als soldats és gairebé impossible rescindir un contracte militar fins que no acabi la guerra. Els 4 anys que fa que dura se'ls estan fent molt llargs i res indica que el final sigui a prop.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Tornem a Catalunya. L'escola concertada apuja el to contra el Departament d'Educació per la falta de finançament. Les patronals no descarten portar el departament als tribunals si es confirma el tancament de 36 grups pel curs vinent. Direccions, sindicats i famílies també uneixen esforços per demanar als grups polítics que forcin esmenes al Parlament per millorar el finançament del centre Sara Canyeter.
Sí, patronals, sindicats i famílies denuncien que les millores en el finançament avancen a l'escola pública però no arriben a la concertada i que falten 3.000 professionals per actualitzar unes plantilles que fa 30 anys que no es toquen. En els darrers 5 anys, el pressupost en educació ha augmentat en més de 2.100 milions d'euros, però el repartiment ha estat desigual, com explica Meritxell Ruiz, que és la secretària general de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
El 89% han estat per l'escola pública, cosa que és una bona notícia, però l'escola d'iniciativa social representem el 30% del sistema educatiu i només se'ns hi destina un 12% del pressupost.
Sobre el tancament de grups, els centres concertats demanen al departament que rectifiqui i diuen que no es correspon amb la demanda de les famílies, que ha augmentat un 11% els darrers dos cursos. Per contra, la FAC, que agrupa les federacions de famílies d'alumnes dels centres públics, diuen que sí que hi ha sobreoferta als centres privats concertats, que això perjudica els centres públics i lamenten que el departament hagi renovat pràcticament tots els concerts.
Un fàrmac que ja està aprovat per la migranya en població adulta pot prevenir per primera vegada la migranya en infants i en adolescents. Això és el que demostra un estudi en participació de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron publicat per The New England Journal of Medicine. Al voltant del 47% dels pacients tractats van reduir els atacs com a mínim a la meitat en comparació al 27% del grup placebo. Purificació Barceló.
Els resultats demostren que podria ser el primer tractament que ja està aprovat que pot ser eficaç i segur per a la migranya infantil, una malaltia neurològica que afecta l'11% dels menors i que pot ser molt incapacitant en una etapa molt important de la vida. Ho destaca Patricia Pozo, cap de Neurologia i del Servei de Cefalees de Vall d'Hebron.
La migranya és la malaltia que discapacita més a aquesta edat de la vida, on la incidència augmenta moltíssim a aquesta edat, sobretot en la pubertat, i no disponíem de cap eina terapèutica que ens pogués ajudar a controlar i modular la malaltia en el seu pic incidència més alt dintre de les edats de la vida.
De fet, els atacs poden suposar fins a 15 dies de mal de cap cada mes, amb episodis de diferent intensitat i durada, i això afecta el rendiment escolar, les relacions socials i el benestar emocional dels menors. La recerca pot suposar un canvi de paradigma en l'abordatge de la migranya infantil, ja que ofereix la possibilitat d'actuar contra la malaltia d'una manera més personalitzada i eficaç.
I atenció a aquesta notícia. Un error administratiu inclou en la zona de control de la pesta porcina dos municipis de la demarcació de Tarragona on ni tan sols hi ha granges de porcs. Des del sector porcí diuen que cal prudència per l'efecte que hauria pogut tenir sobre les exportacions a la Xina. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Bon dia. La Comissió Europea ha aprovat el nou mapa de zonificació d'àrees afectades per la pesta porcina elaborat conjuntament pel Ministeri i el Departament d'Agricultura. Un document que condiciona, entre altres aspectes, les exportacions a la Xina. En aquest nou mapa s'incloïen els municipis de Calafell i Cunit, al Baix Penedès, on, de fet, ni tan sols hi ha granges de porcs. El conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, ha admès l'error durant la sessió de control al Parlament i ha dit que no afecta les exportacions des de Tarragona.
Ahir va sortir a la tarda que hi havia dos ajuntaments que estan a 40 quilòmetres dels focus. Per tant, el Ministeri i la Comissió, compromís de subsanar aquest error, és un error, no té sentit i, per tant, es podrà exportar a Tarragona.
Des d'Unió de Pagesos, la responsable del sector porcí, Rossend Saltiveri, en declaracions a Catalunya Ràdio, s'ha mostrat contundent respecte a la gestió del problema.
Lo important per nosaltres és que, d'una vegada per totes, l'administració hi fico tot el que faci, els esforços possibles, perquè com més aviat acabem amb els porcs senglars de la zona, doncs millor. Mm-hmm. Els papers, això, mireu, els podem fotre al foc, els papers. Perquè al final el que necessitem és que acabem amb la pesta.
Saltiveri ha reclamat que es destinin més recursos per acabar amb la pesta.
Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Existeixen tres tipus de negoci. Els petits, els mitjans i els molt grans! Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mides. Combo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
Raül, em acaben no parar d'estirar per entregar l'Enios del Tresillo.
Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males poses que tens.
Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
Catalunya Ràdio. Som 3K. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
Un programa pels que s'atreveixen a riure's d'ells mateixos.
Jugaven el Mas Style i el dia del casament de la meva filla ens va passar exactament el mateix.
Pels que no temen obrir-se.
Soc una cega funcional perquè se'm tanquen els ulls i no puc obrir-los.
Pels que han mirat la por de cara.
I saps on portava jo els diners? A la zona de la panxa.
I no te'ls van poder robar.
No, però em van fotre una pistola davant del cap.
Pels que viuen les emocions sense filtres.
L'objectiu una mica d'aquesta pel·lícula des de l'inici és celebrar que estem vius.
Pels que els agrada compartir.
Una cançó és donar una mà, és donar una abraçada a altres persones.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Emocions i experiències a la millor hora del dia.
Catalunya migdia.
Dos quarts i mig de quatre. El Premi Nobel de Literatura 2025, Laszlo Krasznajorkai, adverteix que vivim en un apocalipsi continu en el mar del món convuls actual. L'escriptor hongarès fa avui a Barcelona el seu primer acte públic fora d'Hongria després de rebre el Nobel. Barcelona, Montse Camps.
En un contacte previ amb la premsa, Krasznajorkai, de 72 anys, ha dit que mai ha tingut una bona relació amb el poder i en l'entorn actual, explica, tenim la falsa sensació que ho sabem tot gràcies a les xarxes socials, però que en realitat no sabem res del que fan els polítics que prenen decisions amb conseqüències greus. Amb tot, la mort i destrucció, ha dit, sempre ha existit.
L'apocalipsi no és el darrer moment, ni acaba el món. És una cosa contínua. És una dinàmica de caure i aixecar-se. Sempre estem vivint en l'apocalipsi. No és que arribi. Està passant ara mateix.
Quan falten poques setmanes perquè celebrin eleccions al seu país, Hongria, l'escriptor ha dit que tenen esperança que hi hagi un canvi i que, si no és així, els hi demanaria als hongaresos que fugin i se'ls accepti a altres països. L'escriptor farà una xerrada aquesta tarda sobre la seva obra al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
I ara teatre. El llibre Dones Valentes, de la periodista Txell Feixas, que recull el testimoni de diverses dones del Pròxim Orient, es trasllada ara a l'escena teatral amb un muntatge dirigit per Glòria Balanyà. S'estrena avui a l'Espai Lliure. Marta Vives.
Txell Feixas va publicar Dones Valentes el 2020 i va ser aleshores quan Glòria Balanyà el va llegir i va quedar impactada per aquestes històries de resistència, rebel·lia i lluita.
En aquell moment ja em va passar pel cap que això podia passar a teatre, perquè m'apropaven a una realitat que de sobte m'adonava que desconeixia i alhora m'interessava. I m'interessava com a persona, com a dona i potser com a filla d'una arabista.
Per Balanyà i Aina Tur, que afirmen les dues la dramaturgia, la gran complexitat ha estat traslladar els relats al llenguatge teatral, tant a nivell dramatúrgic com escènic, i mantenir-ne l'essència.
D'una banda, anar a l'essència i de l'altra, moure'ns en la fina línia entre la presentació i la representació. Més que un teatre documental, ens plantejàvem fer un teatre documentat.
El muntatge compta amb intèrprets professionals amb arrels o amb vinculació amb el món àrab, com Marwa Bakat, Agnès Jabú, Manar Taljo o Moha Masian. També amb l'actriu Iria del Río, que es posa la pell de la periodista que fa de fil conductor de la proposta. Dones Valentes, que està a punt d'exaurir les entrades per a totes les funcions, es podrà veure a l'Espai Lliure fins al 22 de març.
I encara una cosa més abans dels esports.
Emocionat.
Ho sento.
3CAT participa en 27 llargmetratges i 11 sèries que s'estrenaran aquest any 2026. És una de les xifres anuals més altes fins ara de productes audiovisuals de ficció. Entre les novetats hi ha títols com ara Balandrau, Ben Salvatge, Cronos o Cavaller. En cinema, això. I en sèries, títols com Gènesi, Lia o Revelejar. Barcelona, Òscar Callau.
3CAT manté l'aposta estratègica per consolidar-se com a motor de l'audiovisual català i factoria de continguts en la nostra llengua. Rosa Romà, presidenta de 3CAT, ha explicat que aquest creixement de la producció de sèries i pel·lícules s'aconsegueix a través d'aliances amb tota mena d'operadors.
Hem buscat maneres de produir diferent, aliances estratègiques en plataformes, relacions diferents amb les productores, amb els actors, amb els guionistes, que ens estan permetent aixecar ficcions d'altíssima qualitat, amb aquesta perspectiva que dèiem de transmetre a través de l'audiovisual la història del nostre país des de la identitat, la proximitat i els valors de Catalunya. Un motor d'impuls de la llengua catalana.
Segons els responsables de 3CAT, l'estructura professional i la capacitat pressupostària de les ficcions catalanes s'equipara a la de les televisions públiques de Bèlgica, Dinamarca, Suècia o Finlàndia.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 i fins llavors la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui hi ha jornada Champions.
Amb els partits del PSG i també del Madrid, que té una baixa molt important. El Madrid jugarà avui amb el Benfica sense Mbappé, lesionat, i compte, perquè a Madrid apunten que potser es tractaria d'una lesió greu, que el tindria força setmanes de baixa. Avui també juga el PSG, que és un dels possibles rivals de l'equip blaugrana, juntament amb el Newcastle, que ahir ja es va classificar pels vuitens, després d'eliminar el Karabakh, com ja es preveia. Però avui, com deia, més el torn del PSG, que haurà de superar l'eliminatòria amb el Mónaco per ser el sorteig de divendres, Eudald Serra.
I és que els parisencs ja van guanyar l'anada jugada al Principat per 2-3 i avui ho tenen a priori tot al seu favor per passar als vuitens de final. Luis Enrique, però, demana prudència.
La millor situació és afrontar el partit com si fos el primer, sense mirar el resultat de Mònaco. El que volem és guanyar el partit i mereixer la victòria, que és el que sempre busquem fer.
Mentrestant, el Madrid, amb un 0-1 de l'anada i sense Mbappé, que com ahir avançava el diari L'Equip, ha recaigut de les molèsties que arrossega el genoll des del desembre, rebrà el Benfica al Bernabéu amb Mourinho seguint el partit des de la graderia després d'haver estat expulsat a Lisboa. Tampoc se'n refia d'aquest 0-1 a favor el porter dels blancs, Courtois.
Al final és un resultat enganyoso perquè si te meten gol ja empaten la eliminatòria, entonces es a nosotros de empezar bien, de jugar bien, de estar concentrados con intensidad, actitud, y si hacemos eso estoy seguro que ganaremos.
La jornada d'avui es completa amb l'Atalanta Dortmund amb un 2-0 pels alemanys i el Juventus Galatasaray amb un 5-2 pels turcs del primer partit.
I a banda del Newcastle, que ja hem dit que ja es va classificar ahir pels vuitens, també ho va fer l'Atlètic de Madrid, tot i que la gran revelació d'aquesta Champions és l'equip noruec del Bodø Glimt, que ha enviat al carrer l'actual finalista de la competició.
Els de Simeone van acabar golejant el Bruges per 4-1 amb un hat-trick de Charlot, tot i que la primera part van patir i molt. I Oblak va impedir diverses vegades que els belgues els posessin la por al cos. Qui no se la va poder treure del damunt va ser l'Inter de Milà, que va tornar a caure davant el Bodø Glimt, ara el Giuseppe Meazza, per 1-2. Amb la qual cosa, els darrers finalistes diuen adeu a la competició, mentre els noruecs fan història, entrant per primer cop en uns vuitens de final. Ahir també es van classificar el Bayer Leverkusen, que va empatar 0 amb l'Olympiacos, a l'anada havien guanyat per 0-2, i el Newcastle, que després de guanyar l'anada per 1-6 al Karabakh, ahir ho va tornar a fer, tot i que per 3-2.
Doncs tots els partits avui, aquesta jornada de la Champions, la podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio, amb especial atenció al Madrid-Benfica, també al PSG, amb el Sergi Andreu al capdavant de la transmissió i amb l'anàlisi del Ricard Torquemada. El Barça ha tornat avui als entrenaments per preparar el partit de Lliga de dissabte amb el Villarreal i, mentrestant, el club ja sap que la remuntada amb l'Atlètic de Madrid haurà de ser sense tot el públic que volien. Ramon Salmurri.
Exactament, ja explicàvem ahir que aquesta llicència UC era complicat que arribés a temps i avui en una reunió entre el Futbol Club Barcelona i l'Ajuntament s'ha acabat decidint que no hi ha marge i per tant el Barça no tindrà aquesta llicència UC de cara al dia 3, dimarts de la setmana vinent, per jugar contra l'Atlètic de Madrid, com era la voluntat i el desig del Futbol Club Barcelona, que haurà d'esperar, això sí, el proper partit a casa el dia 15 contra el Sevilla per aleshores ja sí, en principi, tenir aquesta llicència UC que li permetrà encabir els 62.000 espectadors.
I aquest migdia la Minya Mal ha rebut a la Ciutat Esportiva el Premi Aldo Rovira com a millor jugador de la temporada passada. El premi li ha entregat Josep Lluís Rovira, exdirectiu del Barça i pare de l'Aldo. Clàudia Pina va guanyar el premi a millor jugadora, però no l'ha pogut recollir perquè està concentrada amb la selecció espanyola. I a la cursa electoral del Barça, avui Víctor Font ha denunciat la falta de transparència en el procés electoral per part de Joan Laporta. Jan Ortúzar.
Víctor Font ha tornat a demanar el vot per correu, pensant en tots els milers de socis que viuen fora Catalunya, però també en aquells que són al país però viuen lluny dels punts de votació del 15 de març. El precandidat a les eleccions del Barça acusa Laporta de posar traves a la participació.
No hi ha vot electrònic i, com deia, milers i milers de socis no podran votar. Al final el que veiem és que Laporta segurament el que prefereix és que el Barça s'assembli més al Madrid en aquest sentit que no pas amb el que hauríem de ser, que és una referència des d'un punt de vista democràtic, transparència i participació.
Pel que fa al precandidat Xavi Vilajana, avui ha tingut també un acte de presentació, que ha dit?
Vilajana ha presentat el seu pla patrimonial, on ha fet referència a l'Espai Barça, al nou Palau Blaugrana i al Mini Palau. També ha criticat Joan Laporta pels acabats del Camp Nou.
I realment, quan veus la quantitat ingent de diners que ens estem gastant i veus quin tipus d'acabat i com s'està realitzant, és patètic.
I el precandidat Marc Síria passarà avui aquesta tarda pel Tot Costa. Seguim parlant de futbol. El Girona, que no jugarà el seu partit de Lliga fins diumenge a la nit contra el Celta, començarà la jornada més lluny que mai del descens, Eduard Solà.
El Girona té ara mateix 6 punts d'avantatge sobre el descens, la diferència més gran de tota la temporada respecte als llocs perillosos. Això gràcies a haver sumat 15 punts en aquest 2026. De fet, és dels equips que més punts ha sumat en aquest 2026. El primer és el Madrid, amb 18, després el Villarreal amb 16, i el Barça, el Girona, l'Osasuna i la Real Societat amb 15. De fet, el Girona, l'Osasuna i la Real Societat respiren després que van estar diverses jornades a prop del descens. L'equip de Mitchell va ser, durant 5 jornades, al CUE, i durant 5 més va ser en zona de descens. Des de la 15a jornada és fora dels 3 últims llocs, i després de sumar 15 punts en aquest any 2026, en només 8 jornades, ha sumat els mateixos punts que en els 17 primers partits. Dilluns, a Vitòria, Sigankov va marcar el gol 300 del Girona a primera divisió. El pròxim partit, diumenge, a Montilivi, davant el Celta.
I I avui, dimecres, ja Espanyol Reservat, el trobareu a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, ja el nou capítol d'aquest podcast, on Sergi Andreu analitzeu la situació de l'equip i, a més, expliqueu una història curiosa i divertida de fa 40 anys.
Sí, de fa alguns anys els més joves no ho recordaran ni ho sabran probablement. Els més veterans potser els soni alguna cosa. Hem recuperat una història de Manel Strugança que va liderar un dels jugadors importants d'aquell Espanyol, que era l'extremeny Hop, José María Sánchez Guerra, conegut futbolísticament com a Hop, que per trencar una ratxa dolenta de resultats molt semblant a la que viu ara l'Espanyol, amb Escargorta l'any 84, va decidir començar a plantar alls a les porteries de Sarrià. Poca broma que ho va fer durant 3 o 4 temporades. I aleshores la cosa va anar molt bé. Doncs bé, hem recuperat aquesta història, hem parlat amb Hop, ens ha explicat tots els detalls d'aquesta divertida història, i els tindreu en aquest podcast, en aquest nou Espanyol Reservat, això sí, també explicant o intentant trobar les causes i les solucions a la situació esportiva que viu l'actual Espanyol amb un altre experico, com és Víctor Sánchez, que en va viure també algunes d'aquestes ratxes sense anar més lluny l'any 2019 amb Rubi.
Doncs, a banda de l'Espanyol Reservat, també teniu un nou capítol del Fem Futbol. Aquí, al Fem Futbol, aquesta setmana, com a mínim, no parlem d'alls, com a l'Espanyol Reservat. Rut Vilà, el que feu és parlar que el Barça continua amb aquest pla per incorporar el millor talent jove a l'equip, i parleu d'un nom concret.
El de Julia Torres, central esquerrana del Sevilla, de només 17 anys. El Barça treballa per tancar el seu traspàs de cara a l'estiu. Torres té contracte amb el Sevilla i el Barça calcula que l'operació del traspàs es mourà al voltant dels 300.000 euros, que seria un rècord pel que fa als preus de traspàs entre equips de la Lliga F. A Fem Futbol expliquem com juga Julia Torres, que la seva clàusula supera el 500.000 d'euros i que hi havia dos equips anglesos disposats a pagar la clàusula. El Barça, però, ha convençut a la jugadora i, en principi, si tot segueix el curs actual, tancarà el seu contracte aviat. Condicionat pel fair play de l'equip masculí, el femení treballa en la incorporació de joves amb possibilitats d'una bona trajectòria que, com en el cas de Torres, potser tenen un traspàs alt, però una fitxa encara assumible dins el control de la massa salarial del vestidor. I, Laia, que tothom escolti aquest últim episodi del Fem Futbol, perquè expliquem com una persona de la nostra audiència pot guanyar una entrada doble per al Barça-Madrid de Champions del Camp Nou.
Passen 5 minuts a 3 quarts de 3, ara farem una pausa i després...
Hem pogut entrenar tots, estem tots disponibles. Ens ha de servir per agafar tota l'energia per competir.
Sabemos que va a ser un partido difícil, pero estamos preparándolo.
Dia d'Eurolliga. Parlem del Barça i de l'Uni Girona.
Catalunya migdia.
Tens una empresa que mira endavant, que innova, creix i s'obre a nous mercats. Amb el préstec ICF Eurocrèdit tens fins a 10 milions d'euros a 15 anys. A partir d'Euribor, més 0,25%. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció. Cofinançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Busquem el millor plat de carxofa del Llobregat.
Jo passaria una miqueta un trap per aquí, eh?
Que faci el que vulgui, tots som adults.
És un menú a full de carxofes.
Està clar que està preparat per al programa, però total.
El foie és paté, ara que menjo.
Jo crec que se li hauria d'haver passat per un colador, perquè es fa difícil de menjar.
Ahora me empiezo a enfadar.
Joc de cartes, a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Temps ara pel bloc d'Euroliga, el Barça, que juga avui a la pista de la Virtus de Bolonya, un enfrontament entre dos equips que estan separats per 5 victòries de diferència en favor dels blaugranes. Ernest Macià.
Exacte, i aquestes 5 victòries doncs, fa que el Barça estigui en plena lluita per ser equip de play-off i la Virtus pràcticament no tingui ja opcions ni tan sols de jugar a la repesca. Els italians han perdut 5 dels últims 6 partits i és veritat que tant el Barça com la Virtus doncs, no han arribat ni a la final de la Copa. Però la Virtus ara mateix és líder de la Lliga Italiana i bona part de les esperances del Barça passen doncs, per guanyar un partit com el d'avui i sobretot per les mans d'un exjugador de la Virtus com és el Toko Shengelia.
Bolonia está jugando muy bien cuando juegan en casa, con su afición, con diferente energía. Y nada, estamos preparando para este tipo de partido y viajamos hoy para hacer un partido bueno y ganar, intentar ganar ahí.
El Barça només té la baixa de Juan Núñez, la Virtu en té dues de bastant rellevants, Daniel Hackett i Alessandro Pajola. Hackett va tenir una lesió a la Copa i Pajola està de baixa pràcticament fins a final de temporada per una lesió al genoll.
El partit és a 8:45, com sempre podreu seguir la transmissió del Tot Gira per l'app de Catalunya Ràdio i també la plataforma 3CAT. I ho dèiem també a l'Eurolliga, l'Uni Girona avui rep el Fenerbahçe, el segon partit dels play-in. Després de la derrota a Turquia, les gironines han de guanyar per forçar el desempat i mantenir opcions d'accedir directament a les semifinals. I tot això, Xavi Soler, ho han de fer encara amb la baixa de Marta Canella.
Sí, i potser amb alguna altra jugadora, perquè bé va dir Íñiguez que hi havia alguna jugadora que no ha pogut entrenar els últims dies, però no em va desvetllar el nom. Arriba el millor equip, o si més no, la millor plantilla d'Europa, amb jugadores de nivell de la NBA femenina, i l'Uni arriba amb problemes físics, començant per aquesta baixa important de Marta Canella. Tot i això, la importància del partit no és tan alta, perquè si bé és cert que és un caixa o faixa i que l'equip, si perd l'Uni, es quedarà fora de la Final Four, ja està classificat per la Final Six, que és el gran èxit de la temporada. Tot i això, la condició física condiciona i molt, ho explica el tècnic Roberto Íñiguez.
Me parece que la gente no es consciente de cómo está el equipo, de la situación, ¿no? Bueno, es que estamos en una situación muy complicada, ¿no? Y que nuestra preparada física en ayudar tiene que entrenar para poder jugar 5 para 5. ¿La gente es consciente de esto?
S'espera un ambient espectacular avui al Fontejau, potser la millor entrada de la temporada per veure aquest Uni Fenerbahçe que començarà a partir de 8:15.
I a la Champions Hockey Patins, duel català entre l'Igualada i el Reus, partit important, sobretot per als igualadins, que en cas de derrota, Carles Vila, ja quedarien despenjats.
Per contra, en cas de victòria, el Reus Deportiu es podria assegurar de manera matemàtica la participació als vuitens de final. Pels roig-i-negres, però, segons el seu tècnic, Jordi García, encara queda molta Champions per davant.
Per nosaltres no és un match ball, per ells sí. Quan el primer partit que van vindre a jugar aquí per nosaltres era molt important i per ells no era tant, ara han canviat la foto, no? Però independentment de tot això queda molta Champions.
Per la seva banda, Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, parla del partit més important de la temporada.
És un dels partits més importants d'aquesta temporada perquè bàsicament si perdem estem fora d'aquesta competició que tanta il·lusió ens feia, però bueno, nosaltres aquesta competició era una competició que era un premi per la gran temporada de l'any passat i l'afrontem com un partit molt important a casa contra un rival que aquest any doncs, ha demostrat que està molt igualat en tots els partits que hem jugat en contra.
Aquest enfrontament entre l'Igualada i el Reus començarà a les 9 del vespre. Demà serà el torn del Barça, que jugarà a la pista del Senomer.
I acabem el repàs de les competicions europees amb l'Eurocup masculina de waterpolo. Avui comencen els vuitens de final amb els partits d'anada que disputen tres equips catalans de Bituac.
L'hora de les eliminatòries ha arribat i entre els 16 millors de la segona competició europea de waterpolo, com dèiem, hi haurà tres equips catalans. El Sabadell és l'únic dels tres procedent de la Champions, on una temporada més s'ha quedat amb la mel als llavis a l'hora de poder superar la primera fase. Els sabadellencs tindran l'eliminatòria a priori més amable i a les 6 rebran el Savage Serbi. En canvi, el Barcelona i el Terrassa, en tant que segons de grup a l'Eurocup, s'enfrontaran a tercers de grup que acaben de la Champions, com el Sabadell. Especialment desafortunat en el sorteig va ser el Barcelona, que a les 8 rebrà el Radnički Serbi, un equip construït per jugar a la final a 4 de la Lliga de Campions. El Terrassa, en canvi, arrencarà aquests vuitens anada fora de casa, a la piscina de l'Oradea Romanès, a partir de 6:45. Aquest matí, per cert, d'altra banda, s'han sortejat les copes de waterpolo, que es faran del 6 al 8 de març a Sabadell, la femenina, i del 13 al 15 a Terrassa, la masculina, una setmana més tard, per tant. Aquests seran, doncs, els partits de quarts de final. A la Copa Femenina, Sant Feliu, Catalunya, Mediterrani, Sant Andreu, Sabadell, Terrassa i Mataró, Atlètic, Barceloneta. Pel que fa a la Copa Masculina, Sant Andreu, Mataró, Mediterrani, Atlètic, Barceloneta, Barcelona, Sabadell i Terrassa, Rubí.
L'handbol Granollers es complica la situació a la Lliga Europea després de la derrota a la segona jornada de la fase principal contra el Porto per 27-29. Ara són coers de grup a falta de dues jornades per disputar-se i demà toca Champions amb el Barça. Els blaugranes rebran el Zagreb amb encara la baixa de Dica Mem, Maria Chesena.
El francès encara és baixa i no podrà jugar el partit de demà al Palau Blaugrana. El tècnic Carlos Ortega encara no descarta recuperar-lo pel duel contra el Magdeburg, tot i que assegura que serà difícil. El partit de demà és aparentment fàcil pel Barça, que ja té assegurada matemàticament la classificació, mentre que el Zagreb és l'últim del grup. Tot i ser favorits en aquest duel, els d'Ortega afronten el partit conscients que el rival té eines per competir i que, sense res a perdre, són un rival perillós. El tècnic malagueny també afirma que aconseguir els dos punts és clau per disputar la primera posició la setmana vinent contra el Magdeburg.
I entrem en l'últim minut d'aquest repàs de l'actualitat esportiva. Amb què més, Marta García?
Doncs mira, més agenda del dia, jornada de l'hoquei Lliga Femenina, perquè el cap de setmana hi ha Champions. Destaquen sobretot dos partits, el Telecable Gijón-Vilassana a les 9 i abans a les 8 el Fraga Vigues i Riells. I també avançats a la 14a jornada, en este cas de la Lliga Femenina de Waterpolo, Mataró Atlètic Barceloneta comença ara a les 3 i a 8:45 Catalunya-Terrassa. En la 15a jornada de la competició masculina, a partir de les 8 se jugarà el Mediterrani Mataró.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa i l'entrevista a un dels precandidats del Barça, Marc Síria, a partir de les 8 del vespre. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.